Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat ha rememorat aquest diumenge el seu passat rural amb la tradicional Rua dels Tres Tombs. 13 carrosses i una trentena de cavalls han recorregut el centre de Sant Cugat. A l'inici del trajecte s'ha aplicat el protocol per garantir el benestar dels èquids quan s'ha detectat dues carrosses que no seguien la normativa perquè els guarniments no estaven instal·lats correctament. Per tant, no han pogut fer la cavalcada. A banda d'això, la rua ha transcorregut amb normalitat. A Cugat.cat hi trobareu el vídeo amb les millors imatges. Emma Vilarasau ja té el seu primer gran guardó, el Sac i ben lligat. L'Acadèmia del Cinema Català li ha lliurat aquest dissabte el Premi Gaudí com a millor protagonista femenina per Casa en Flames. La santcugatenca ha reivindicat la capacitat del cinema per normalitzar les diversitats de cossos, raça i també edat.
Hi ha belleses lluminoses, divertides, curioses i d'altres que no, però si li posem el foco i ho normalitzem, potser perdríem aquesta por tan irracional que tenim a l'envellir i a morir. I potser moltes dones deixaríem de castigar els nostres cossos per retrasar aquest moment que, d'altra banda, és inevitable.
En clau esportiva, el DCB Club Voleibol Sant Cugat ha derrotat per 3-1 el Saire Canari a la jornada 15 de Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han caigut en el primer set, però després han edificat la remuntada en un bon bloqueig i en un gran treball col·lectiu. Les de Leo Passerine ocupen la cinquena plaça i visitaran la propera jornada a la pista del Kiele, vuitè classificat i que suma un punt menys que les vermellinegres. El primer equip femení del rugbi Sant Cugat s'ha imposat 33-17 davant el Crat Gallec a la penúltima jornada de la primera fase de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques sempre han anat per davant en el marcador, tot i que les gallegues mai no han deixat de creure en la victòria. Les de Panxi Castroviejo jugaran la permanència i l'accés als quarts de final pel títol de Lliga la propera jornada al camp del Barça. I el masculí del rugbi ha assolit el bitllet per jugar la fase d'ascens a la divisió d'honor màxima categoria estatal. Els santcugatencs s'han imposat 0-61 al camp del Sant Roque i aconsegueixen una de les tres places del grup B de la divisió d'honor B. Els de Martín García han exhibit la seva superioritat derrotant un conjunt valencià que ha finalitzat en darrera posició de la classificació. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i a les xarxes socials, on es trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
I 6 minuts del matí obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. Hem superat ja la setmana dels barbuts, per tant, hem recuperat una miqueta les temperatures i avui en l'espai de literatura rebem el Pablo Jiménez, que és llibreter del celler de llibres. Pablo, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui per parlar de Plaers Ocults, i no és cap novel·la, no és un nou títol que arriba a les llibreries.
No, parlem així una mica en general d'aquells plaers culpables que tenim tots i que intentem amagar.
Tots?
Tothom. Una mica més, una mica menys, però tothom hem tingut en algun moment aquest plaer culpable o aquest plaer ocult.
Val. Relacionat amb, amb la lectura, amb la literatura...
Parlem de llibres, ja que estem a la secció de literatura. Es podria aplicar a la música, al cinema, al teatre, a qualsevol cosa. Qui no hi té aquella pel·lícula que és dolentíssima, que és horrorosa, però que a tu de tant en tant t'agrada seure i tornar-la a veure...
Vull ser tonto, per
exacte,
un dia.
Exacte, no? Vull dir... Doncs, amb els llibres també passa.
Amb els llibres també passa.
Sí, i tant.
Però és una mica més, potser, innecessari, no? Perquè tu vas a comprar un llibre i no has de donar explicacions a ningú, en principi. Encara que hi hagi el llibreter.
Ja, però saps què passa? Que a tothom li agrada, entre cometes, fardar una miqueta d'allò que està llegint. Vale? I llavors, clar, arriba un... No, estic llegint l'últim de la Min Maluf, perquè, clar, té una profunditat, no sé què... I ningú et diu... No, és que estic llegint una novel·leta d'adolescents que s'enamoren.
Clar. Mira, ara... És una qüestió molt personal, eh? Però m'has portat a la memòria un record i precisament era... No sé si era un plaer ocult, però sí que intentava ocultar alguna cosa. I és que no m'agradava la tendència d'aquell autor. I recordo... Això t'estic parlant de l'època juvenívola, no? Recordo haver folrat el llibre en paper de diari.
Sí, això també es fa. Això també es fa molt... Molt més del que creus. Molt més del que creus.
Sí, és veritat, eh? I jo que pensava que no tenia plaers ocults, però ja et dic, no sé si era un plaer, però la qüestió és que era un llibre que havia de llegir, ni que fos per curiositat, però sí que recordo passar una mica de vergonyeta, que per això el vaig folrar.
Mira, l'exemple més clar que tenim, que és el llibre que sembla ser que ningú compra per si mateix, ningú s'ho compra per ell o ella mateixa,
sí.
El Kama Sutra. Tothom que et ve a demanar un Kama Sutra, no, és que he de fer un regal, no, és que hi ha un comiat de solter, no, és que... Que m'és igual. Si a mi em sembla meravellós que vulguis ser així el Kama Sutra.
El Kama Sutra.
Em sembla... Ara ja no tant, no? Perquè el que el comprava per curiositat ara se'l mira per internet, malauradament. Vull dir, amb els llibres hi ha moltes coses que ja es troben a la xarxa i llavors la gent no te'ls demana. Però jo recordo moltes vegades de venir gent i no tindràs un Kama Sutra, sobretot gent més jove. I tu, pues no, ara mateix no, te'l demano. Ai, no, és que he de fer un regal. No, és que és una broma. No sé.
I així com el Kama Sutra, hi ha algun altre llibre que recordis? Algun autor?
Home, els que saben una miqueta o són lectors habituals, el que els fa molta vergonya reconèixer que llegeixen o que gaudeixen llegint, per exemple, és el Dan Brown, el del Codi da Vinci. Doncs pues això, no? Té molt mala fama, amb una certa raó. Anem a veure, com a escriptor no és que sigui un tio tremendament...
Però perquè és superpopular.
Sí, si és que... Saps què passa? Que, aviam, Dan Brown és un autor que escriu molt senzillet, amb unes trames molt senzilles i molt sota cavallo rei, diguem-ne, i llavors, clar, el que no és lector habitual li és igual, però el lector habitual, que normalment et compra altres tipus de coses, clar, el de demanar-te un llibre...
Baixar
Dan
la
Brown,
categoria, no?
Clar, li fa com vergonyeta, no? I llavors el que t'acabes trobant és que et diu, no, és que li vull regalar al meu cunyat que no llegeix mai i això sé que s'ho llegirà. Dius, però si és igual, si a mi m'és igual perquè vols el llibre, vull dir... I si tu el vols llegir, pues, vinga, si no hi ha problema, endavant, llegeix el llibre. Si és perfectament vàlid. Vull dir, aviam, tenim un problema, i és que sembla que... Sempre ens han dit, mira, de petits ens deien, no, has de llegir perquè d'aquesta manera millores la teva ortografia, afavoreixes el coneixement de la gramàtica... No? I ja de grans després ens diuen, no, és que has de llegir perquè així evites el degenerament cognitiu i tens menys possibilitats de problemes d'Alzheimer o de... Anem a veure, quina tonteria és aquesta? Una de llegir de la mateixa manera que un menja, que un surt a passejar...
Per plaer.
Clar. Vull dir, ningú manté relacions sexuals perquè és necessari per la pervivència de l'espècie i d'aquesta manera assegurar... No, tu mantens relacions perquè t'agrada estar amb la persona amb la que estàs. De la mateixa manera, una llegi perquè gaudeix llegint. I és igual si el llibre és molt bo o és una basura literàriament parlant. És a dir, aviam, hi ha llibres millor escrits i altres pitjors escrits. Això ho sabem tots. Bueno, però si tu gaudeixes d'aquest llibre, doncs deixa, no tots els dies menjaràs i agosta.
Clar, però és que, a més, no tothom té els mateixos estàndards.
Correcte.
I no hi ha un estàndard millor que l'altre.
No hauria d'haver-ho. No hauria d'haver-ho. El problema és que tenim aquest elitisme, aquest mirar per sobre de l'espatlla algú, perquè no, jo llegeixo alta literatura, o com pots llegir aquesta tonteria de llibre? Vull dir, i això passa, i continua passant, i jutgem els altres, o ens posicionem d'una manera absolutament, per mi, absurda, per sobre dels altres, no, perquè jo llegeixo... Bueno, escolta, tu llegeix el que et doni la gana, però qui ets tu per decidir si la manera de llegir o el que li agrada llegir a algú és millor o pitjor? Vull dir, deixa aquella persona que llegeixi absolutament el que vulgui.
I per la teva experiència a la llibreria, acostuma a passar sovint que la gent va amb alguna excusa demanant-te un llibre que segurament li fa vergonya?
Això va passar molt...
Dic que és per ell? O per ella.
Això va passar molt amb, per exemple, un llibre que va sortir, que personalment a mi em va semblar molt fluix, molt dolent. Era un llibre d'autoajuda, que es deia El secret, de la Rhonda Byrne. Que es va fer superfamós, tothom havia llegit El secret, no sé què. Això, el primer any, tothom demanava El secret, quan van començar a córrer allò de dir, ui, és que està molt malament escrit, ui, és que a més és un llibre d'autoajuda que n'hi ha 30.000 millors, ui, és que és molt tonto el que diu. Llavors la gent el seguia comprant, però et venien dient, no, és que m'han dit que no sé qui li pot agradar molt i li vull regalar, coses d'aquest estil. Això per una banda. L'altre, Crepúsculo. Tota la sèrie de Crepúsculo, de la Stephenie Meyer, que és novel·leta tonta, adolescent...
Però que entreté.
Sí, a més, és que és una novel·la amb la que no passa res, pràcticament. No passa res. Tot és el triangle amorós, tot és el... Ai, estic enamorada, però no li puc dir. I ell, ai, jo també estic enamorat, però els vampirs no ens podem enamorar. Vale, és molt simple, és molt reiteratiu. Si hi ha gent que gaudeix llegint aquestes històries, doncs deixa'ls. Vull dir, aviam... Jo ja saps que sóc molt lector de gènere, de fantasia, de ciència-ficció, del pulp. Jo reconec moltes de les obres que jo llegeixo, literàriament parlant, són fluixetes. Però el bé que m'ho passo. Però escolta, deixem-nos estar una miqueta d'aquests plaer és ocult. Per què hem d'ocultar el plaer, no? Vull dir, tenim aquesta filosofia...
Encara tenim aquesta mentalitat, eh?
Sí. És que, saps què passa? Venim de la tradició de que... No, has de llegir perquè has de tenir l'hàbit de llegir. Fixa't, l'hàbit.
Sí, sí, sí. Que és una rutina.
Correcte. És una rutina. No, però és que els hàbits no són necessàriament bons, eh? Vull dir, també hi ha l'hàbit de fumar.
Clar.
Mm? Ah, sí, amigo.
Sí. Sí, sí.
No, no, els hàbits són una cosa que fas de manera mecànica perquè t'has obligat a fer-ho molts cops. Home, anem a buscar el plaer de llegir. I per obtenir plaer, cadascú troba el seu plaer. I perquè igual...
Sí que és veritat, Pablo, que segurament al principi necessites crear aquest hàbit. Això sí.
De molt petits.
Sí,
de correcte. Molt petits. Però exacte. Per agafar la destressa necessària per després poder gaudir del llibre. Perquè llegir és molt complicat, eh? A nivell, tant a nivell biològic, és a dir, tot el procés que ha de fer el teu cervell per desxifrar un text i reinterpretar-ho contínuament, perquè a mesura que avança va canviant el significat d'una cosa i de l'altra, a nivell psicològic i biològic, això és complicadíssim i suposa un desgast brutal. Home, doncs si ja hem superat aquesta part, que és quan necessitem aquest hàbit per anar-nos acostumant, entrenant el cervell, això és com el que li agrada córrer. Al principi, un està corrent i diu, jo per què em mato aquí a córrer com un animal? Si estic aquí suant, passant-ho malament, que no m'enganyin, ningú que faci esport mentre entrenes o està... Comences a passar-t'ho bé quan el teu cos ja està adaptat a aquest exercici i llavors gaudeixes d'aquell exercici físic. Doncs amb la lectura igual, al principi, ostres, és un esforç, és un treball molt important llegir. Doncs un cop has arribat a aquell moment, doncs ja no cal l'hàbit, el que cal és el plaer. I gaudir, i passar-s'ho bé... llegint i disfrutant una estoneta. Amb la qual cosa jo el que defenso és que no es faci vergonya llegir absolutament res. Per molt que us diguin... Mira, jo recordo una cosa que em passava de petit. I és que a mi em deien... Ai, amb lo bon lector que ets tu, com és que segueixes llegint còmics?
Ostres, sí que és veritat, eh? Que s'han considerat aquest gènere...
Una forma menor, sempre.
Sí, sí, sí.
Pues mira,
el cosí pobre, no? Doncs
pues tinc 55 anys i estic orgullós de dir que segueixo comprant-me els meus còmics i seguint les meves sèries i...
Però jo crec que ha canviat una mica la mirada.
Ha canviat la percepció.
Sí.
Ha canviat una miqueta la percepció. Però durant... Sí, però depèn de quin còmic. És a dir, si tu amb 55 anys dius no, estic llegint un recopilatori de Moebius que Malincal va fer una transformació de la idea del còmic europeu...
Home, això
molt
és
bé.
High level.
Ah, bé, molt bé. O estic llegint a la Marianne Satrapi amb Persepolis o amb alguna... No, molt bé. Però tu dius, no, estic llegint un Mortadelo. Escolta, que amb 55 anys m'ho puc passar molt bé llegint un Mortadelo o llegint un còmic de superherois de la Marvel o de la DC. I ja està. Però tenim aquesta mania com d'amagar-ho, no? I vas a comprar el còmic i dius, no, és pel meu nebot. Sí, és igual. No és pel teu nebot, és per tu. Si estic veient que te l'has estat fullejant i estaves mirant si era el número que et faltava o no, compra't el còmic i gaudeix-lo, home. No cal que t'amaguis. Ai, em pots donar una bosseta?
Per tapar la vergonya.
Clar, vull dir, no. Passa una miqueta com el que ens passava quan hi havia els videoclubs, que la secció de cinema eròtic o de cinema pornogràfic, sí. La gent mirava tot arreu abans d'entrar. Escolta, entra i mira el que vulguis, tu, i agafa't la pel·li que et vingui de gust. Vull dir,
clar.
No ho sé. És...
O si entres a un sex shop...
Correcte. Pues,
és el pues, mateix,
pues
no?
El mateix, que... sí. I, bueno, ara ja no entra ningú al sex shop perquè ho compren per internet, no? Però...
Bueno, ara ja tot es compra per internet,
tot, malauradament,
sembla.
Tot.
Que no, que anem a la botiga.
Que sí, que sí.
Que anem a la botiga. I que si hem de passar la vergonyeta, pues una estona
però
no passa
més,
res.
Que el llibreter no jutjarà. Al revés, el que et dirà és... Ah, t'agrada aquest autor? Perfecte, doncs mira, aquest altre, escriuen molt similar, tenen unes trames que et poden agradar també. Si és que t'aconsellaran més coses de les que a tu t'agraden.
Clar, pots descobrir més...
Clar.
Un ventall més,
correcte,
més ampli.
Correcte. Pensa que la majoria de llibreters i de llibreteres han llegit de tot. I unes coses els agraden més i altres menys. És igual, ells tenen els seus gustos, però sí que et recomanaran pensant en els teus gustos. Si tu no els dius la veritat sobre què t'agrada, de què serveix, vull dir...
Clar. Com més et coneguin,
millor
t'assessoraran.
Correcte, sí? Correcte.
Doncs Plaers ocults, que dèiem al principi, no és el títol de cap novel·la, però sí que és una bona prescripció perquè us la traieu de sobre.
Correcte.
Sobretot la vergonya. Pablo... Moltíssimes gràcies.
Ja sé, tu,
que vagi molt bé.
teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Amb 375.000 seguidors a Instagram i més de 350.000 a TikTok, la trobareu a les xarxes socials com a I'm Marta Travels, però darrere aquest perfil hi ha la Marta Carrillo, de Zarauz i de 28 anys, especialista en recomanar plans de tota mena. Si no saps què fer un cap de setmana o necessites sorprendre una cita, només cal que entris al seu perfil perquè la Marta proposa idees per tots els públics, gustos i butxaques. Hola Marta, què tal, com estàs? Gràcies per atendre els micròfons de Cugat Mèdia.
Hola, muy bien. ¿Tú qué tal estás?
Molt bé, escolta, encantada de parlar amb tu, Marta. A la teva pàgina web dius que a l'estiu del 2022 vas aconseguir convertir la teva passió en una professió. Escolta, Marta, explica'ns una mica quina era aquesta passió i com ha estat aquest camí per acabar-lo convertint en una professió. Ha sigut un camí dur? Com el definiries?
No, no, duro no. Realmente, la verdad es que no. Simplemente en el año 2000, cuando fue 2018, me abrí la página de Instagram y en un viaje que estaba haciendo con una amiga mía a Costa Rica, que estuvimos durante un mes y medio, y ahí empecé como a subir fotos, sobre todo en ese momento, antes no había vídeos en Insta, y fue como voy a empezar a subir vídeos de mis viajes, empecé a subir tal, o sea, perdón, fotos. Y después, en la época de pandemia, sí que empecé a subir vídeos sobre todo a TikTok, que es donde crecí en un principio mucho más que en Instagram, y ahí vi como que la gente le interesaba como sitios así como cultos de Barcelona, rutas, un poco de todo realmente. Y entonces ahí, a partir de ahí, vi que la gente tenía interés en este tipo de actividades y fue cuando empecé como a crecer poco a poco.
Escolta, Marta, i una de les coses que et caracteritza i que tu dius és que viatges sola. Què t'aporta tu viatjar sola? Sempre prefereixes viatjar sola o de vegades t'agrada viatjar acompanyada? Creus que hi ha moments per tot? Hi ha viatges que s'han de fer sols, d'altres que es poden fer acompanyats?
Me gustan las dos, pero es verdad que si tengo que elegir, la verdad prefiero sola. ¿Pero por qué? Porque cuando vas, o sea, cuando haces un viaje solo, realmente haces lo que quieres en todo momento y tú escoges si ir para un sitio, si cambiar de opinión, si vas con una persona, siempre como que o es una persona que realmente le dé igual y se deje llevar o si es una persona que tiene la mente un poco más, digamos, cuadriculada, sí que es verdad que es más complejo, ¿no? Como cambiar de planes y así. Entonces, realmente viajar solo, aparte de que es mucho más libre y tal, también tienes muchos momentos para reflexionar, conocer gente, te abres mucho más a las personas. También viajando solo, yo creo que una de las mejores cosas es que haces una inmersión cultural más auténtica que viajando en grupo con gente, porque al final cuando estás con gente de tu mismo círculo, es como que viajas en una burbuja. Pero si en cambio estás solo y vas conociendo gente en el camino, conoces gente e incluso yo muchas veces me he quedado en casa a dormir de gente local en los países a los que he ido y he hecho amigos locales y a día de hoy puedo decir que tengo amigos en muchos países gracias a haber viajado solo. Así que sí, si tengo que escoger, prefiero sola.
¿Quin és el país o lloc que t'ha meravellat més, ara per ara, dels que hagis descobert ara?
¿De los últimos te refieres?
No, des que et vas posar a viatjar. No sé, quin país t'ha meravellat més?
O sea, yo siempre un viaje que recomiendo absolutamente a todo el mundo es ir a Costa Rica, porque cuando fui a Costa Rica, que es cuando te conté que me abrí la página de Instagram, si te gusta muchísimo la naturaleza y ver animales en su hábitat natural, o sea, es que es una pasada Costa Rica. Yo, es lo que te digo, fui en 2018 y siempre, todos los años pienso, ojalá este año pueda volver a Costa Rica porque es uno de esos países que te deja flipando la naturaleza y además como ¿cómo se dice? La gente tiene como una conciencia de preservar las áreas naturales, de cuidar el medio ambiente, no sé, es que es una locura, de verdad que sí, alguna vez tienes que ir a algún país, tienes que ir a Costa Rica, porque es precioso, precioso, y además la naturaleza es muy bonita.
Doncs ho apunto, Marta, perquè jo no hi he anat mai. Escolta, Marta, tu fas vídeos
sí.
Quan viatges arreu del món, però també fas molts vídeos de rutes, escapades, propostes per Catalunya. Sí. Creus que ja està tot descobert aquí a Catalunya o encara queden llocs per descobrir? Què en penses?
No, yo creo que hay sitios que todavía... Yo creo que, de verdad que Cataluña yo creo que es una de las zonas de España más bonitas, sin lugar a dudas, y no es porque viva aquí, sino porque realmente tiene de todo. O sea, bueno, lo único que no tienes es desierto como tal, pero me refiero, tiene de todo. O sea, tienes volcanes, tienes parques increíbles, o sea, parques naturales increíbles, lagos, un montón de montañas, playas preciosas, luego está el delta, que también es preciosísimo. De verdad, Cataluña tiene de todo. Y a mí me encanta y de verdad que yo creo que hay muchos sitios todavía sin descubrir. O sea, en las partes de las montañas debe haber lugares impresionantes y de verdad que no sé. Yo por eso vivo aquí, porque viví en Madrid durante una época de mi vida y Madrid me gusta mucho, pero me encanta la naturaleza que hay en Cataluña, la verdad.
Escolta, Marta, però tu vens d'una terra que no es queda curta, en bellesa, perquè
no.
El País Basc també és preciós, ho dèiem al principi, ets de Zarauz.
Sí.
Escolta, què et va portar fins a Catalunya i com vas arribar aquí a Sant Cugat?
Pues realmente yo he estudiado en Madrid, porque estudié la carrera en Madrid y después me cansé de Madrid porque había, o sea, para mí haber vivido en Madrid era como un sueño, ¿no? Yo soy de un pueblo muy pequeño del País Vasco, bueno, muy pequeño no, en realidad es uno de los más grandes, pero bueno, un pueblo de 23.000 habitantes y para mí era un sueño vivir en Madrid. Entonces, cuando fui me lo pasé súper bien durante esa época universitaria de mi vida, pero es verdad que me cansé, o sea, me cansé de haber vivido en Madrid porque era... Creo que es demasiado ajetreado, demasiadas cosas, sí, nunca te aburres porque tienes de todo, pero sentí que había vuelto un poco a mis orígenes de tener la naturaleza más cerca, echaba mucho de menos ver el mar, hacer un paseo por la playa, y es cuando dije, bueno, y si me voy a Barcelona, porque ahí había playa y también es una ciudad que tiene un montón de cosas para ofrecer, y dije, pues vale, me voy. Entonces no conocía prácticamente a nadie y me vine sola con... ¿Cuántos años tenía ahí? 21, creo recordar. Y me mudé a Barcelona y después estudié un máster aquí y ya decidí quedarme. Y ya después me estuve viendo un tiempo, bueno, casi un año en la época de la pandemia en la Barceloneta, demasiado ajetreado para mí, y me fui a las afueras, que en este caso me fui a Rubí, viví durante 3 años y ya desde hace un año y poco estoy viviendo aquí en Sant Cugat.
¿Y te agrada Sant Cugat? ¿Sí?
Sí, me encanta, sí. Sant Cugat es, para mí, es perfecto, la verdad. Es un sitio, me encanta porque está muy cerca de Barcelona, tienes un montón de parques, porque yo tengo perros y es un pueblo que, bueno, en realidad es una ciudad, pero para mí es como un pueblo que tienes un montón de parques para ir a pasear con los perros, tal. Y después tienes eso, Barcelona muy cerca, la montaña también muy cerca, la de Collserola. Hay un montón de rutas para hacer alrededor y es muy tranquilo. Es literalmente, me siento como si estuviese viviendo en mi pueblo, la verdad. Y es lo que te decía al principio, como que me recuerda mucho a Zarauz, excepto que no tiene mar, pero me recuerda mucho porque es ese aire como a pueblo local, además. La verdad que sí, me gusta mucho Sant Cugat. És molt, molt agradable.
Escolta, Marta, i et trobes amb gent encara que consideri que dedicar-se a les xarxes socials no és una feina?
Si me encuentro con gente, sí. O sea, y yo lo entiendo en parte, porque al final, no sé, la gente lo ve como entretenimiento, ¿sabes? Entonces yo entiendo que muchas personas como que no piensen que el subir vídeos y tal es simplemente un hobby, y en un comienzo yo creo que tiene que empezar así, o empieza mayoritariamente para todo el mundo así, como un hobby. Lo que pasa es que hasta cierto punto, bueno, llega un punto en el que el hobby se convierte en un trabajo, como que sin quererlo, entre comillas, ¿sabes lo que te quiero decir?
Y tanto, pero, sí.
Pero sí, yo lo entiendo porque la gente te ve disfrutar y dice, va, esto no hace nada, tal. Pero en realidad, todos los vídeos que la gente ve en redes tienen su tiempo, incluso del que baila hasta el que, yo qué sé, hace vídeos de viajes o el que hace recetas de cocina, todo tiene un tiempo de producción. Entonces, sí, es un trabajo. Y bueno, es verdad que a la gente le cuesta comprender, pero bueno, al final es lo que es. Es verdad que es un trabajo que si te gusta, como a mí, pues la verdad es que lo disfrutas mucho.
Ara ho has explicat molt bé, Marta, no? Que darrere de cada vídeo hi ha moltíssima feina per un vídeo que potser dura un minut o 40 segons. Explica'ns una mica més com és aquesta feina que hi ha darrere un vídeo. No sé si et documentes abans d'anar al lloc, visites primer, després tornes a anar-hi però hi ha per gravar. Com és aquesta feina que hi ha darrere un vídeo?
Pues sí, realmente, no sé, o sea, si quieres hacer un vídeo puedes hacerlo en tu casa mismo, pero tienes que escoger una idea, pero si ya quieres ir a un sitio concretamente, yo qué sé, digamos a un parque de Barcelona, por ponerte un ejemplo, pues ya buscas información desde ese sitio, vas, grabas, después si te ha gustado lo que has grabado, pues bien, si no, a veces incluso yo a volver a ir, en plan, ay, esto no me ha convencido, ¿sabes? Entonces vuelvo, grabo otra vez y ya cuando ya me gusta. Porque también, yo qué sé, muchas veces igual el tiempo la acompaña o tal, pero bueno, son cosas que pueden llegar a pasar. Pero bueno, y ya después editas el vídeo y editas el audio, pones música y después lo subes. Y ya ahí ves si el vídeo ha funcionado o no. Pero bueno, eso ya, ya si funciona o no, eso es las estadísticas de la propia red social. Lo demás ya...
Mm-hmm. Però Marta, a veure, jo tinc una pregunta. Qui et grava? Perquè hi ha vídeos que apareixes sola. Tu dius que viatges sola i en els vídeos apareixes sola, però en alguns no t'estàs gravant en modo selfie. Algú t'està gravant. Ara, abans d'entrevistar-te, me'n mirava un d'una escapada a un poble molt proper a Barcelona i t'estaven gravant. A veure, tu a qui emboliques? A un amic, a una amiga, a la família? Qui t'acompanya? I li dius, vin amb mi i grava'm.
Depende del viaje. O sea, obviamente no viajo siempre sola. O sea, si por ejemplo tengo que ir por trabajo, sí que pido muchas veces que si puedo ir acompañada, porque para mí es mucho más fácil grabar, sobre todo si voy por trabajo, porque si voy sola de un viaje mío personal, para a mí me da igual, pero voy tranquila y tal. Pero si es verdad que voy por trabajo, sí que pido si por favor puedo ir con alguien para que me ayude a grabar, porque normalmente en un viaje por trabajo son actividades como... Son jornadas completas de ir aquí, allá, hacer esa actividad, luego otro, entonces vas corriendo y hacerlo sola realmente es complicado. Y bueno, yo lo he hecho muchas veces, al menos parte de los viajes y así. Pero sí, a veces eso, también igualmente voy con amigos de vez en cuando, a algún sitio, alguna escapada. Y luego otro truco es, yo tengo un trípode que es brutal porque es súper alto, mide como 1,80 creo. Y con el trípode me grabo un montón, he hecho un montón de viajes y mayoritariamente todos los viajes que hago y me grabo, este trípode, la gente siempre me pregunta, ¿qué trípode es? ¿Por qué tal? No sé qué. Y alguna vez ya lo he enseñado, que con ese trípode es que grabo increíble, porque lo planto ahí, yo como ya selecciono como el tipo de cuadro que quiero escoger y ya le doy a grabar y ya está. Y si no, también tengo unas cámaras que también, tengo una cámara 360 y también graba súper bien. Para hacerlo, para cuando haces un viaje sola, también graba increíble. Y parece que te está grabando alguien, pero en realidad eres tú. Y si no, luego hay veces que viajando sola pido a gente random que me grabe, también pasa. Así que sí, son ya varios trucos.
La teva especialitat en el món de les xarxes socials, no, com ara estem parlant, són recomanar plans, escapades, llocs interessants per visitar. Escolta, quina opinió et mereix o com valores el fet que hi hagi llocs, pobles, cales, que s'hagin massificat arran d'aparèixer a les xarxes socials?
Pues a mi, curiosamente, jo, alguna vez que he publicat alguna playa, o sea, muchas veces me han dicho como... Ay, es que se va a masificar, tal, no sé qué. Y es como, no sé, luego yo he ido al mismo sitio, porque yo vuelvo a ir a muchos sitios y yo no lo he visto masificado, pero yo entiendo que si vas un día que es verano, que es fin de semana, tal, que es cuando obviamente la gente tiene día libre, pues está claro que va a estar lleno, la verdad. Pero normalmente yo he ido, muchas veces he vuelto a ir a muchos sitios que me han dicho, guau, es que ya no se va a poder ir. Y luego realmente nunca he visto que eso sea la realidad, no lo sé. Pero eso que te digo, a mí es lo que... O sea, yo lo he podido ver en varias cosas que yo he publicado. Entonces es como, no sé, puede ser que tú hayas ido justo un día, qué tal, que sea, pues eso, donde la gente tenga más libre. Y obviamente pues va a haber más gente, pero tampoco... No sé, al menos a mí no me ha dado nunca esa percepción, la verdad.
Mm. I escolta, Marta, una pregunta. No t'obligaré a respondre, que consti. Només necessito un sí o un no. Et guardes algun lloc especial per tu? És a dir, aquest sí que no el penso dir a xarxes socials perquè és el meu racó secret i no vull ni que es massifiqui, ni que vingui tothom, ni que conegui tothom aquest restaurant o aquest lloc. O aquest... Hi ha alguna cosa que et guardis per tu?
Sí, sí, sí.
Va, no t'obligaré a respondre. Només volia saber si sí o si no.
Sí, 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 la verdad que sí. Varios. No, y no solo uno, bastantes, incluso.
Escolta, quan no estàs voltant pel món o per Catalunya, imagino que estàs per Sant Cugat, quin tipus de plans t'agrada fer quan estàs aquí?
Pues realmente, lo que te decía antes cuando hablábamos de Sant Cugat, estar con mis perros y hacer rutas y estar tranquila. Esos son mis tipos de planes, como muy de mami perruna. O sea, yo amo tener perros y amo hacer rutas en los alrededores de Barcelona, en diferentes provincias de Cataluña, y es lo que hago. Y realmente es lo que estoy haciendo ahora, porque estoy aquí. Así que sí, a mí es lo que más me gusta hacer, ir a la playa, tal, no sé. Soy una persona como bastante tranquila, no soy una persona como de salir de fiesta y tal. Creo que eso ya lo quemé en su momento cuando viví en Madrid y ya no. Estoy como en una etapa como mucho más tranquila de mi vida y realmente disfruto mucho este tipo de planes como más tranquilos, incluso de vez en cuando ir a Barcelona, ir a ver una exposición, hacer algo así.
¿Y quins viatges i plans tens per aquest 2025?
Pues no te creas, ¿eh? Todo está muy abierto, no lo sé, 100% no sé nada. Ahora solo sé que voy a ir a Madrid dentro de poco, porque es la feria de turismo, y no te creas que tengo mucho más. Quiero volver a Islandia, pero en verano, porque me encantó Islandia. Estuve en diciembre y me pareció un destino brutal, pero es verdad que hacía mucho frío y yo ya tengo ganas de volver, pero en verano, que ya no me va a congelar. Así que, por ahora, eso. Luego tengo muchos destinos, como aquí, ir aquí, como últimamente tengo en la cabeza mucho ir a Corea del Sur, no sé por qué. Como que yo creo que me han salido vídeos y ya estoy en plan, tengo ganas de ir, pero no sé, muy abierta. Tal vez vuelva, yo que sé, a Latinoamérica, que también me tira mucho siempre para allí. Pero no lo sé, no lo sé. Es como que yo voy viendo, tampoco, o sea, si no es por trabajo, yo no te creas que lo decido con mucha anticipación. 2 semanas antes igual digo, pues mira, ya está, me voy a Corea del Sur y me voy.
Toma ya. Escolta, Marta, ja per acabar, última pregunta. Un consell a qui vulgui viatjar sol i no s'atreveixi o no veu com pot donar aquest pas?
Pues yo también subí algún vídeo hablando de esto y que realmente si quieres empezar a viajar solo, tienes que empezar a hacer cosas en tu vida diaria solo y ya no solo ir al trabajo y cosas así que uno ya lo hace porque lo tiene que hacer, sino como hacer planes solo, como ir al cine solo, irte a tomar un café, irte a ver una exposición. Si realmente son planes que uno pensaría, voy a llamar a mi amigo para tal, pero no puede, pues no lo hago, porque no puede, y porque yo solo cómo voy a hacerlo. Entonces, yo creo que uno tiene que pensar como a salir de su zona de confort haciendo este tipo de planes que a uno le ponen incómodo, porque uno lo tiene en la cabeza, que luego tú vas al cine solo y nadie te mira ni nadie te dice nada. O sea, realmente es eso. Así que el mejor consejo que te puedo dar es eso. Empieza a hacer planes como más cotidianos y que estén a tu alcance en el día a día. Y empiezas a hacerlo solo. Y ya verás como así te empezarás a animar, pues yo que sé, a irte, yo que sé, a otra parte de España solo, después fuera de España y después ya en otro continente. Y ya una vez cojas el ritmo, ya no querrás viajar con tus amigos. Ya como, ja m'organitzo jo mi viatge i ja està.
Doncs un gran consell, Marta. Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Et seguirem la pista i et anirem seguint allà on vagis, apuntant també les teves recomanacions.
Vale, pues muchísimas gracias.
Una abraçada, adéu.
Ciao.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.
I per acabar el Faves Comptades d'aquest dilluns, us deixem amb els usuaris de la Fundació Catalònia Creativa i l'espai Nosaltres. Gràcies. Adéu-siau.
Benvinguts un altre cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassur Vall d'Oreix. Avui entrevistarem a Irene Aneas, cap de la premsa de l'equip LCR de MotoGP. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Hola, us presento l'Àngels, la Bàrbara, la Núria, el Miguel, l'Antonio i la Mare José i el David, i ara i jo mateix, en Carles, i ara continuo, jo passarem les preguntes.
Des de petita et volia dedicar al món de les motos?
Hola a tots. Des dels 11 anys, més o menys, que jo em volia dedicar als esports de motor. Primer m'agradava molt la Fórmula 1 i després vaig descobrir que m'agradaven molt les motos. Llavors, des d'aquell moment, més o menys, tot el que estudiava ho enfocava una mica acabant aquest camí.
Què has estudiat per ser cap de premsa de MotoGP?
A mi m'han agradat sempre moltíssim els idiomes, llavors vaig estudiar traducció i interpretació, que és una carrera a la Universitat de Pompeu Fabra, on aprofundia els idiomes, i després vaig fer un màster, és a dir, una especialització en periodisme esportiu, perquè d'aquesta manera, com que és un esport internacional, podia tenir l'opció de parlar idiomes combinat amb el periodisme, i tot això em va portar a ser cap de premsa.
¿Qué funciones son? ¿Cuáles son tus funciones como jefa de empresa?
Les meves funcions són... La veritat és que hi ha moltes durant el dia. A MotoGP nosaltres ens desplacem cada dues setmanes més o menys a una cursa diferent. És a dir, estem viatjant... Agafem més de 80 vols a l'any i passem per 18 països. I llavors, quan arribo als circuits, que allà estem uns 4 o 5 dies... Les meves funcions són la d'organitzar tot el que sigui events d'entrevistes, sessió de fotos i, per exemple, també trobades amb els aficionats entre els pilots. També el meu jefe, que era expilot, doncs de vegades també li he d'organitzar una mica l'agenda d'entrevistes i de més. Escric els comunicats de premsa, és a dir, al final del dia parlem sobre els resultats, sobre com ha anat el Gran Premi i de més. I també m'encarrego de les xarxes socials de l'equip. Això significa doncs, que faig fotos, vídeos, els edito i de més, i estic una mica sempre enganxada, diguéssim, als pilots per intentar tenir doncs, visibilitat i que vegi, que es vegi el que fan els pilots.
¿Cómo ha llegado a ser jefa de prensa?
Doncs vaig estar molts anys darrere d'això. Quan tenia 19 anys, que estava a tercer de carrera, em va sortir l'oportunitat, o 18, bueno, més o menys. El 2012 em va sortir l'oportunitat de vendre samarretes al circuit de Montmeló, a la cursa de les motos. A través d'allò, l'empresa per la qual vaig treballar aquell cap de setmana només em va contactar per l'any següent per poder viatjar amb ells venent samarretes als circuits. Jo dormia amb un llit d'aquells que es dobleguen i de més als circuits i així anava per tota Europa. Després estava acabant els estudis i em vaig posar en contacte amb Ernest Riveras, que estava abans a Televisió Espanyola i després a la televisió privada Movistar, que ara es diu DAZN, i vaig obrir, bueno, vam aconseguir obrir unes pràctiques en les quals jo feia de traductora intèrpret a la tele, és a dir, cada vegada que un personatge parlava en un idioma jo en directe, el traduïa a l'espanyol, així vaig fer les pràctiques i durant 4 anys vaig fer, després em van contractar, vaig fer de traductora i també de periodista. Jo anava, de vegades anava als circuits i entrevistava els pilots, per exemple una presentació d'equip pues, també anava allà i els entrevistava, feia cosetes així. I fins a arribar a cap de premsa una vegada hi havia un equip que era l'equip abans del que estava, es diu Leopard Racing, és un equip de la categoria petita, de Moto3, que necessitaven una persona que parlés idiomes, que conegués una mica l'ambient, i em van proposar treballar amb ells. Jo no havia treballat mai com a cap de premsa, però em vaig adonar que era el que realment m'agradava. I van ser molts anys, eh? Vaig tardar com 7 anys o 8 en aconseguir-ho.
¿Disfrutas con tu trabajo?
Moltíssim. A mi m'agrada molt la meva feina perquè sempre estic en contacte amb la gent, perquè és una feina que... sempre has de fer una mica el mateix, però és molt diferent a la vegada. O sigui, a cada país i a cada cursa passen coses diferents, em dona l'opció, a part de conèixer llocs diferents, pues de viure coses de l'esport que a mi m'agraden molt. Llavors és molt emocionant, perquè veus tot l'esforç d'un equip per obtenir resultats i per córrer, vius també tot el que fan els pilots, i és molt emocionant. A mi m'agrada moltíssim, perquè a més... sobretot la part d'estar en contacte amb la gent, la gaudeixo moltíssim.
T'agradaria estar tota la teva carrera professional al món de la MotoGP?
Aquesta pregunta me la faig de vegades, perquè com que va passant el temps, de moment sí. No sé on em portarà la vida, perquè mai se sap. Però de moment, 10 anys més, sí. Després no ho sé, perquè també és veritat que viatjar a aquest ritme cansa molt. I no estàs mai a casa, i et perds altres coses. Però de moment, sí.
Viatges molt per feina?
Mira, normalment cada any són això, uns 80 viatges, o sigui, són 80 vegades que pugem a l'avió, diguéssim, i estem a uns 18-19 països diferents. Això significa que mínim cada mes faig 3 viatges, més o menys. Després, al desembre, Nadal i gener, pues, estic a casa, però la resta dels mesos marxo 2 setmanes i torno, marxo 3 i torno, potser marxo 5-6 dies. Si voleu, us dic els països on anem. Mira, anem a Malàsia, començo una mica per ordre, Malàsia, o sigui, tota la part d'Àsia, Tailàndia, fem Qatar, fem Argentina, Estats Units, fem... És que intento dir-ho en ordre. Després anem, per exemple, a Jerez, a França, a Itàlia, a Àustria, als Països Baixos, a Alemanya, a Hongria, República Txeca, Japó, a Austràlia també anem, i no sé si m'estic deixant algun. Segur. Indonèsia, hem anat a la Índia, que ara aquest any no hi anem, però també hem anat. I Qatar, l'he dit?
Sí.
Vale, doncs tots aquests, més o menys. I segur que me'n deixo algun, A Regne Unit també. Bueno, són moltíssims. A Europa, moltíssims.
I a Anglaterra?
Sí, aquest també.
No te cantas tanto país que tienes que visitar tanto...
A veces sí. No? A veces sí. A veces sí que cansa. És una mica cansat perquè al final pues, t'has de llevar molt d'hora, has de marxar després molt tard i no dorms les mateixes hores, sempre estàs dinant i sopant fora, que això també esgota molt, són moltes hores de feina, hi ha moltíssima intensitat, has d'improvisar molt. A vegades sí, i quan passen els anys encara es nota més, però és molt divertit. A mi de moment m'agrada molt, però sí que cansa, sí que cansa. I quan es retrasa un vol encara més.
A mi també m'agrada molt viatjar.
És molt xulo, et dona moltes opcions.
També he anat a l'estranger.
Molt bé.
Unes quantes vegades.
Sí? No. I què tal?
M'ha agradat molt.
És que és molt xulo veure altres cultures i altres països.
Contra més lluny sigui el viatge, millor per mi.
Sí?
Perquè m'agrada conèixer una gent nova.
Clar, és molt bo això.
Com portes estar tants dies fora de casa?
Al principi és més complicat, després ja t'acostumes perquè ja agafes el ritme. Però sí que és veritat que sobretot quan fem d'una cursa a l'altra, que és marxar d'un lloc un diumenge i anar cap al següent, allà sí que es nota molt el cansanci perquè sempre estàs en un ritme de moltíssimes hores al dia. Llavors està tot molt... Aquesta hora es va sopar i, o sigui, és molt rutinari, encara que sigui divertit i ens agradi, és rutinari. Llavors sí que hi arriba moments pues, que has de dir, pues, avui vull descansar una mica més, aviam si ho aconsegueixo, o intentes, no sé, sortir a fer un passeig per també que estar una mica més tranquil·la.
Despejar-me, eh?
Exacte, exacte. Per a despejar-te, sí.
¿Has ganado algún premio en tu carrera profesional?
Mira, tinc un premi a la voluntària de l'any perquè fa 2 o 3 anys feia cursos de comunicació gratuïta a les federacions de motos dels països de Sud-amèrica. Llavors, a final de l'any, em van donar un premi a la voluntària de l'any.
¿Con qué piloto has trabajado?
He treballat de MotoGP amb l'Àlex Rins, que és català, amb el Takaki Nakagami, que és japonès, amb altres pilots de substitució, perquè una vegada el Rins va tenir una lesió, llavors, per exemple, amb l'Iker Lecuona o l'Stefan Bradl, i ara actualment treballo amb el Johan Zarco i el Somkiat Chantra, que és un pilot tailandès. I el Johan Zarco és francès.
¿Cuál es tu moto favorita?
Las de mi equipo.
Ay, qué gracia me ha hecho. A ver, mi equipo.
Clar, la competència no. Nosaltres portem una Honda i pues, ara està complicat el tema de la Honda, les Ducati van molt ràpid, però bueno, jo sóc fiel a lo mío.
Y te voy a hacer 2 preguntas a cada una. Mira, cuando te hace... ¿cómo te hace montar la primera moto de carreras? ¿Qué sensación has tenido?
Quan he tingut les motos de cursa a prop.
Quan t'has sentit, quan te has montat la primera moto.
Ah, vale, això ja ho sabeu.
A un cap te has muntat.
Sí, una vegada... Ah, mira, una vegada us ho explico. Jo no havia pujat mai a una moto de competició perquè és una cosa molt exclusiva. I a més les motos de carrer em fan una mica de... A mi m'agrada comunicar sobre les motos, però portar-les no tant, són perilloses. Però el meu equip de tant en quant organitza events per gent, bueno, per clients i per gent del nostre mundillo, i vaig pujar a una moto darrere del pilot del meu equip. O sigui, és una persona que fa això com a feina. I clar, anava molt ràpid, la veritat. Anava molt ràpid. Jo anava al darrere agafada així, però la sensació de velocitat és increïble. A mi em va dir, farem dues voltes, la primera aniré lent i la segona no. I jo la primera vaig pensar, doncs va molt ràpid. Jo anava agafada i m'aixecava el cos, o sigui, de la velocitat, i havia de vigilar molt perquè si no sortia volant de la moto.
Si tens que fer pensa i tens que organitzar a los pilotos a on tenen que ir.
Sí.
Quan a un no te falla en l'últim moment, ¿Qué opciones tienes para
superar
ese problema?
Això passa molt perquè de vegades, encara que ho tinguis tot supercontrolat, pues, hi ha alguna cosa que no estava dins del previst, i una de les qualitats una de les coses més necessàries de la meva feina és tenir molta capacitat d'improvisar. Llavors, molts cops, quan passa una cosa, jo lluito fins al final perquè es puguin fer les coses com teníem previst, però sempre intento tenir un plan B, o si no, parlant de la millor manera, si he de cancel·lar alguna cosa. A mi no m'agrada quan ho fem, i realment gairebé mai cancel·lem coses, però us poso un exemple. A un gran premi, estàvem al Japó, era el gran premi del nostre pilot japonès, o sigui, en el mateix equip teníem el japonès i el francès. Pues el francès, sense voler, intentant adelantar, va tirar el japonès. I després havien d'anar junts a dos o tres eventos, ells. I allà pues, estava la cosa una mica mogudeta perquè no volien anar junts. Pues vaig aconseguir poder-los portar per separat i donar-li com prioritat al japonès i després al francès, però ja va ser un evento que havien d'anar junts i van anar per separat perquè estaven amb molta tensió. Allà has d'improvisar, no perdre la calma, has de saber portar els caràcters de totes les persones, doncs perquè has d'entendre que és un esportista que s'estava jugant molt i que el resultat no ha pogut arribar i que, tot i així, ha de fer la bona cara, i és intentar sempre entendre que ell està enfadat, però també entendre les necessitats de l'equip, perquè havíem d'anar a aquest evento, l'havíem de fer sí o sí. Llavors, doncs molta paciència, molta la ment freda i, sobretot, doncs, lluitar fins al final perquè les coses surtin. Perquè, si no, és un costum, i no pot ser això.
¿Fue difícil acostumbrarte al mundo de las motos?
No, perquè m'agradava molt, però sí que al final el meu ritme de vida o el meu estil de vida és molt diferent. Llavors, és quan estic als circuits treballar moltíssimes hores i després a casa és més tranquil. Però sí, sobretot gestionar la pressió i la tensió del moment i tot això, sí.
Quin és el lloc que t'ha agradat més viatjar fins al dia d'avui?
A mi m'agrada molt quan anem al Japó, i sempre ho dic, perquè la resta de països tenen com moltes coses en comú, però quan anem allà és el país on jo més tinc la sensació d'estar a un lloc molt diferent, per com són les estructures de les carreteres, de les cases, de l'afició. Per exemple, també els aficionats japonesos són, no sé... porten moltes coses dels pilots, et porten regalets, no sé, també són, per exemple, són una afició molt que fa poc soroll. Sí, a qualsevol lloc d'Espanya o a Itàlia, per exemple, la gent fa molt soroll. Vas al Japó i hi ha moltíssima gent, però se sent el silenci. Hi ha moltes coses que a mi m'agraden molt i són molt peculiars. Els restaurants, tot és diferent. Llavors m'agrada moltíssim el Japó.
¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuál es el idioma que más dominas?
Jo parlo el català i el castellà, anglès, francès, italià i una mica d'alemany, però l'alemany l'he perdut molt. I els que més faig servir són el castellà, l'italià i l'anglès. Ah. Perquè treballo amb molta gent d'aquestes nacionalitats.
Creus que alguna persona amb diversitat funcional intel·lectual pot arribar a pilotar en un gran premi?
Mira, és molt complicat Això pel següent motiu. Els pilots són atletes d'un rendiment molt, 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 molt alt, que desenvolupen unes capacitats molt fortes.